Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Àlex Bosch. Manifestació multitudinària al País Valencià per exigir la dimissió del president Carlos Mazón el mateix dia que es compleixen 2 mesos de la tragèdia de la Dana. Segons la delegació del govern espanyol, s'hi han aplegat unes 80.000 persones. Denuncien que encara ara la situació de molts veïns continua sent delicada, amb baixos i garatges enfangats, i lamenten que molts negocis no han pogut reobrir. Anna Oliver, presidenta d'Acció Cultural del País Valencià, una de les entitats convocants, diu que els afectats se senten abandonats per l'administració. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
Han vingut famílies de víctimes mortals i de desapareguts que se senten absolutament abandonats. Però és que també el camp, també el xicotet comerç, els polígons industrials estan deixats de la mà de Déu. I damunt, en aquestes dates, que són dates de retrobament familiar i que han sigut tan dures per a tantíssima gent.
Al final de la marxa, la tercera ja, que es fa contra Amazon, s'ha fet un minut de silenci en record de les 223 víctimes mortals. Repassem ara altres notícies en format breu amb en Joaquim Albalate.
Ha mort l'expresident dels Estats Units, Jimmy Carter, tenia 100 anys. El 2002 va rebre el Premi Nobel de la Pau pels acords de pau de Camp David que van reconciliar Israel i Egipte. Com a punts forts del seu mandat, Carter va establir relacions amb la Xina, va firmar el Tractat de Limitació d'Armes amb la Unió Soviètica i va tornar al canal de Panamà a Panamà. Tot i això, la crisi dels hostatges a l'ambaixada nord-americana de Teheran va desprestigiar la seva figura.
Corea del Sud recupera les dues caixes negres de l'avió que aquest diumenge s'ha estavellat contra un mur a l'aeroport de Muan. Hi ha 179 morts i només 2 supervivents, en el que ja és la pitjor catàstrofe aèria que hi ha hagut mai en territori sud-coreà.
A partir de l'1 de gener, WhatsApp deixarà de funcionar de forma correcta en desenes de models de mòbils. La problemàtica afectarà sobretot aquells telèfons que tinguin 10 anys o més, i és que per qüestions tècniques són incompatibles amb les noves funcions que ha anat incorporant la popular aplicació de missatgeria.
El Festival de la Infància de Barcelona intensifica la seva vessant solidària. Els organitzadors han repartit més de 2.000 invitacions a entitats locals i a l'Hospital Sant Joan de Déu. També tenen previst donar tot el menjar que no es consumeixi aquests dies al seu recinte i fer arribar les joguines de la seva ludoteca a infants que les necessiten. A vista d'una balena a la platja de Sant Sebastià, aquest diumenge al matí, el cetaci va aparèixer a uns 100 metres de la línia de la costa davant de la sorpresa mirada d'alguns passatgers que van captar el moment i van penjar vídeos i fotografies a les xarxes socials.
Segons l'investigador de l'associació Ed McTube, especialitzada en cetacis, Eduard Agullada, es tractaria d'una cria de 6 metres de llarg que hauria perdut la mare i estaria desorientada. Ho explicaven declaracions d'aquesta emissora.
Ha hagut de perdre la mare perquè és una cria lactant i el que s'apropi tant a la platja és que està desorientada. Llavors la probabilitat és que sobrevisqui és molt reduïda. No, el més probable és que o torni a arribar a la platja o mori en el mar i s'enfonsi i llavors no sabem res més.
Segons Agullada, cada any es produeix la mort d'alguna balena adulta en xocar amb un vaixell, i això, diu, té conseqüències fatals per les cries que difícilment poden sobreviure.
Esports. El Barça ha perdut contra el Real Madrid al clàssic de la Lliga ACB de bàsquet per 73-71. El Blaugrana Meto ha tingut la victòria del Barça a les mans, però ha fallat el darrer llançament de 3 punts. També a l'ACB, Manresa 80, Baskonia 82 i Saragossa 96, Bàsquet Girona 68. Aquest dilluns, Penya Gran Canària i València Lleida. Encara en bàsquet, a la Lliga Femenina, Penya 63, Unigirona 78.
En futbol, el Barça masculí ha tornat a l'activitat aquest diumenge amb la ja tradicional sessió a porta oberta a l'estadi Johan Cruyff amb la presència de 5.300 espectadors. Aquest dilluns hi ha una nova vista per avaluar si Dani Olmo pot ser inscrit a la Lliga a partir de l'1 de gener. El Barça, però, no confia gaire en una resolució favorable després de la negativa de divendres passat.
En futbol internacional, a la Premier League, el Manchester City ha guanyat per 0-2 2, el Leicester. Els de Pep Guardiola han tornat a guanyar, però tot i així són a 14 punts del líder, el Liverpool, que ha golejat el West Ham per 0-5.
En futbol sala, el Barça i l'Indústria Santa Coloma jugaran el títol a la Copa de Catalunya després de superar clarament a les semis l'Hospitalet Bellesport i el Mataró, respectivament. La final aquest dilluns al pavelló de l'Indústries.
Fins aquí les notícies.
Benvinguts a la nit dels ignorants 3.0.
I benvinguts a la nit. Què tal? Com us ha anat aquest primer tram de festes? Qui sap si heu comentat l'arribada massiva de migrants a les Canàries, nou rècord amb prop de 2.000 persones des de la nit de Nadal, o de les impactants imatges de l'accident aeri a Corea del Sud, o de la tercera manifestació a València contra Amazon per la gestió de la Dana, o de la mort als 104 anys de Miquel Morera, un dels últims supervivents de la lleva del biberó. Ara fa unes nits parlàvem de si existia algun i ens van parlar d'un altre oient, en aquest cas d'un altre excombatent. I tancant l'any fiscal, potser algú ha comentat que per cada donatiu no superior a 250 euros, fet a una entitat no lucrativa, l'Estat et torna al 80%. Però aquests beneficis fiscals tan sols 3 de cada 10 catalans els coneixen. Hem reservat la primera trucada a Eugènia Vieto, que és presidenta de l'Observatori de la Coordinadora Catalana de Fundacions. I ara mateix obrim el 93-201-7474 per fer preguntes o respondre'n d'altres com aquesta que ha fet el Pau. Què és el que més t'agrada del Nadal i el que menys? I entre les diverses respostes, aquesta de l'Esther diu, en primer lloc, donar les gràcies pel pessebre. Ha estat una iniciativa molt maca. Vaig ser l'àngel de l'Anunciació, poema que vaig recitar fa 43 anys a l'Estel de Natzaret, embarassada de 6 mesos del meu fill, i no l'he oblidat mai. O aquesta altra de l'Ernest, diu, el que més m'agrada del Nadal és la falsedat que hi ha, havent de fer coses que no volem per convenció social. Tot l'any ens comportem malament i ens pensem que Nadal ens farà millors persones, redimint-nos de tots els pecats que hem fet durant l'any. Mentida. La Carme diu, el que més m'agrada del Nadal, la família reunida a la taula amb bona harmonia. Ja sabeu que disposem de 8 línies. Qui serà el primer oient que trucarà aquesta nit al 93-201-7474 amb atenció directa d'Aina Grau?
La nit dels ignorants, bona nit.
Això és Servei Públic amb Ignorància Creativa i Espurnes Populars. És regla sana no menjar quan no es té gana.
Dites fites.
Passa l'hivern i no aconseguisques esborrar del record alguns dels moments especials que vam viure durant els 2 mesos i els 21 dies que vàrem menjar-nos el món tu i jo. Avui necessite posar punt i a part. Vull fer inventari de totes les coses que m'has regalat i que em són impossibles de guardar al fons d'un calaix. Un sobre blau, milions de missatges de text, un email que guarde a consciència com un amulet, un punt de llibre, milers de cançons amb la teua empremta dactilar, un clauer que té forma de sargantana, un tiquet de l'últim peatge abans de Sabadell, un paquet bomba que no va esclatar i conserva en algun lloc segur.
És el cantautor valencià Pau Aladajos que parla de fer inventari com una mena de tancament de l'any fiscal per deixar-ho tot ben lligat amb Hisenda. A propòsit, sabíeu que de cada donatiu no superior a 250 euros fet a una entitat no lucrativa, l'Estat en torna al 80%? Però cal declarar-ho abans, és clar. I el cas és que només 3 de cada 10 catalans coneixen aquest benefici fiscal sobre deduccions per donatius. Ho constata l'Observatori de la Coordinadora Catalana de Fundacions. I Eugènia Vieto és la seva presidenta. Senyora Vieto, bona nit i moltes gràcies. Es compleix un any de l'entrada en vigor de la reforma de la llei de mecenatge, que incentiva el mecenatge, i també el suport ciutadà a les entitats sense ànim de lucre. Per què es va reformar la legislació?
Aquesta era una reivindicació que venia ja de feia molts anys. Una reivindicació feta per ONGs, per fundacions, sobretot, per associacions d'interès públic, que demanaven un tractament fiscal més favorable per les donacions. Una mica anar cap al que succeeix a altres països del nostre entorn, no? Va costar bastant, va costar molt de temps, perquè el que vam fer va ser treballar tota una sèrie d'institucions, partits polítics, va haver-hi un gran consens entre els partits polítics per tal de portar el projecte de reforma. Va ser aprovat després d'un temps que va conèixer també alts i baixos i entrebancs i etc. Però finalment va ser aprovat i va entrar en vigor l'1 de gener de 2024. I ara és un moment molt bo perquè durant tot aquest any la nova llei de mecenatge té efecte sobre les donacions que fan les persones físiques i les empreses a entitats no lucratives. No? Serà interessant veure l'any que ve l'impacte que ha tingut aquesta reforma. O sigui, quan ja tinguem les dades de la renta i tinguem les dades de l'any 2024, serà interessant veure-ho.
Però de moment no es coneixen prou aquests incentius fiscals.
No. I la veritat, no ens esperàvem que només 3 de cada 10 catalans sapiguessin d'aquesta llei, sapiguessin d'aquests nous avantatges fiscals. I ens va sorprendre per què? Perquè en el moment de ser aprovada la llei va haver-hi com una mena d'explosió d'alegria que es va plasmar amb articles en premsa, amb entrevistes, amb les pròpies entitats no lucratives, ho comunicaven a seus donants, a donants potencials, en les seves campanyes de captació. O sigui, va haver-hi un gran esforç de comunicació. A pesar de tot això, doncs m'imagino que no devia ser suficient. No devia ser suficient i el cas és que només 3 de cada 10 en són conscients. No? Bé, potser saben en general que hi ha alguna desgravació, però no saben que és molt més alta aquest any que en anys anteriors.
Sempre que es donin a entitats no lucratives, ONGs, fundacions, associacions...
Han de complir una sèrie de requisits. Per exemple, a les fundacions, a totes les fundacions, perquè les fundacions ja passen uns filtres de control i que tenen unes finalitats socials. Després també a associacions que no són fundacions, perquè aquí també hi ha un gran desconeixement, evidentment, perquè és normal. La gent el que mira és allà on dona. No es preocupa tant de la seva forma jurídica. I a les associacions, sempre i quan siguin declarades d'utilitat pública. I aquesta declaració no és senzilla d'obtenir.
I què voldria dir als oients per una mica ampliar el que hauria de ser aquest coneixement?
Quan nosaltres estem fent una donació a una fundació o a una associació d'interès públic, el que estem fent és impulsar la recerca, és ajudar a la integració de persones en exclusió de risc, és millorar el benestar social. En definitiva, és millorar tota una sèrie de qüestions que fan que la societat sigui més justa i més equitativa. Un incentiu fiscal fa que si un pensava donar, per exemple, 150, el pensar que ara els 250 primers tenen aquesta deducció del 80%, penses, bueno, doncs mira, saps què? Faig un esforç més i dono més.
En ple tancament de l'any fiscal 2024, no està de més recordar que per cada donatiu no superior a 250 euros fet a una entitat no lucrativa, l'Estat en torna al 80%. N'hem parlat amb Eugènia Vieto, presidenta de l'Observatori de la Coordinadora Catalana de Fundacions. Eugènia, voleu afegir alguna informació més?
De vegades, les fundacions i les entitats no lucratives no tenen el reconeixement que necessitarien tenir. No som conscients de la importància d'aquestes entitats. Catalunya és un país de fundacions. Vull dir, hi ha fundacions històriques que tenen més de 400 anys. No? Catalunya es caracteritza per una societat civil molt compromesa en l'àmbit de la cultura, en l'àmbit de la salut, en l'àmbit de la recerca. No? Els catalans som solidaris, ho hem de continuar sent i ara tenim un marc fiscal ens ajuda a ser-ho una miqueta més.
Doncs, Eugènia Vieto, moltíssimes gràcies i que tingui molt bona entrada d'any.
Moltíssimes gràcies, igualment.
A Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants 3.0, amb Xavier Solà.
I amb Aina Grau, Mònica Muñó, Domènec Subirà, Albert Duran, Pau Bartolí i Xavi Luna, que s'estrena avui al programa i aquí li donem la benvinguda. I els oients, tots els que hi vulgueu afegir a la vostra. Qui serà el primer oient que ens faci arribar una pregunta o una resposta? Mentrestant, tenim una nota de veu de l'assumpte. L'assumpte, i si no, serà l'Eduard de Sabadell.
Aquest espai que hi ha a Catalunya Ràdio, quarts de vuit, sobre el sant del dia, que moltes vegades parla de màrtirs, i a Síria, Afganistan, a Palestina, moltes presons d'aquí i d'allà, doncs s'exerceix aquesta crueltat i no sé, ja sé que en el programa de ràdio està tractat en un to d'humor i així, però potser no tothom se li posa bé això de tractar aquest tema, no? D'aquesta manera.
Era l'assumpte. Ara sí, és el doctor Eduard de Sabadell.
Moltes felicitats pel pessebre. Que tingueu un bon Nadal i un final d'any.
Moltes gràcies. I ara és la Nuri.
No sé si és a vosaltres que us ho tinc a dir o és a la ràdio, a Catalunya Ràdio, que és la meva. Aquesta nit no he pogut dormir, que no em trobava bé, m'ho constipava i tenim tos. Però heu posat una música tan preciosa que m'ha fet sentir més bé de lo malament que trobava. Us felicito perquè ha sigut preciosa la música que heu posat. No sé quina hora ni res, perquè jo estava una mica així, però us felicito. A veure, avui què hi haurà? No sé si hi sou vosaltres, la nit dels ignorants, o no, però a veure, almenys pugui dormir. Us felicito per la música.
Gràcies, Nuri. Doncs a veure si algú ens orienta de quin és aquest programa, perquè a mi personalment m'agradaria saber-ho. Quin era el programa que va seduir tan bé a la Nuri? I ara és una nota de veu de la Maria Isabel de Barcelona.
Quants records d'Ulldemolins. De petita, els pares em van enviar un estiu, una temporada amb la família paterna de la casa familiar del carrer Major número 1 d'Ulldemolins. Una casa gran, de tres plantes. Els baixos eren el negoci familiar, en aquella època, clar. El primer pis, on vivia la família de set fills i els pares. I a l'últim, les golfes. El meu pare era el petit, l'Hermini. Per aquella època, als anys 50, era la casa d'estiueig. Pues, com deia, jo tindria uns 3 anys i vaig estar una temporadeta. I recordo fer una excursió a les ermites i anar a dalt d'un ruc. Amb una por que vaig passar, perquè passava per uns camins molt estrets que tenien una mica de desnivell i jo encara, des de dalt del ruc, encara ho veia més alt, cap a les ermites de Santa Magdalena i després Sant Antoni. És tot molt bonic. I a casa eren els auberquins de les olives auberquines. Tindrien camps d'olives i saludo a la Pepita i també l'Ester, de la cooperativa de Sant Jaume Apòstol. Una abraçada per tothom d'Ulldemolins.
Gràcies, Maria Isabel. Fa referència al pessebre que es va ubicar en aquest cas a la zona d'Ulldemolins i doncs, que li va despertar tots aquests records. I ara anirem a la primera trucada en directe que ens arriba en ruta per l'Albert. Bona nit.
Hola, bona nit.
Tu diràs.
Doncs mira, avui he recordat quan era petit la meva àvia feia un ritual i penso que era cap a la nit de Sant Joan. Aleshores, tallava una ceba per la meitat i cada capa la posava a la fresca. Com era? Posava una capa per cada mes a la fresca, una capa de ceba que feia una cuenca, diguéssim, no? Uh-huh. I el dia següent ens aixecàvem i dèiem unes amb aigua i altres sense aigua. I això indicava... crec recordar que era el mes que portaria aigua a la terra, o sigui que hi hauria pluja. Uh-huh. I les cebes que no hi havien s'enumeraven de gener a desembre, i les que comptaves que no n'hi havien, aquests mesos hi hauria més sense aigua, sense pluges. Uh-huh. I voldria saber, aviam, si la memòria col·lectiva dels ignorants em treu de dubtes. Penso que això es feia... aquest ritual a Sant Joan, però no sé si era també a Cap d'Any. Aleshores, sabem si... Uh-huh. Digue'm.
De quina part del país parles en aquest sentit?
La meva àvia era del sud, era d'Almeria.
Però això ho fèieu a Almeria o ho fèieu aquí?
Això ho fèiem aquí.
Aquí.
Això ho fèiem aquí a casa, sí.
Per tant, ella portava el record des d'Almeria i el mantenia amb vosaltres.
Això mateix.
I a tu devia ser emocionant, això, no?, de petit.
Sí, tota una màgia. Bé, jo era petit i no recordo ben bé. I aquests dies m'he estat recordant i dic, ho preguntaré, aviam si algú ho coneix i si és ben bé així com ho recordo jo. Doncs... I sobretot si era un ritual de Sant Joan o de Cap d'Any.
Molt interessant, Albert. A mi personalment també m'agradaria saber-ho. I si se segueix fent això, si realment hi ha algú que encara doncs, manté una mica aquesta tradició.
Vinga, doncs a veure si rebem informació.
D'acord, Albert.
Molt
bon
agraït.
A tu.
Gràcies, bona nit.
Bona nit. Camí de 2:15 en aquest penúltim dia de 2024. I, per cert, si ens acompanyeu fins a les 3, avui la darrera melodia li hem reservat a la distingida directora d'orquestra murciana Isabel Rubio, que torna a conduir els concerts d'any nou amb la Simfònica del Vallès al Palau de la Música. musical que ens agradarà compartir amb tots vosaltres per tancar el programa d'avui, que té referència amb aquests 6 concerts. El primer s'ha fet aquest diumenge 29, el proper serà dimarts 31, dimecres 1, dijous doble funció i dissabte 4 de gener. Un repertori selecte amb les músiques més conegudes del famós concert d'any nou de la Filarmònica de Viena, el Musikverein, i també hi sonarà aquest vals que hem escoltat, Na Martina, de Joan Martorell, una peça ben recent que el compositor, pianista i director d'orquestra menorquí ha publicat el març d'aquest 2024. De fet, la Simfònica del Vallès estrena la interpretació del vals d'Anna Martina. Al final del programa conversarem amb la directora d'orquestra murciana, Isabel Rubio, encarregada de conduir-los. I ens agradaria que això ens animéssiu amb un tema musical per reservar-vos i tancar la darrera melodia. Ho podeu fer en aquest telèfon.
667-220-148. Telèfon de servei de la nit dels ignorants 3.0. Per enviar escrits o notes de veu. Repetim. 667-220-148.
Som companyia. Som coneixement. La nit dels ignorants 3.0.
Pixellits, ha dit, eh?
Ell deia pixellí, pixellits, esclar, deuen ser pixellits.
És una aranya, el pixellí. Unes potes llargues, té el cos molt i molt petit, no fa pas mal per res.
Sí.
I amb un puesto que no s'hi vagi gaire, vagila que no hi hagi pixellits.
Sí. Heus aquí, ja l'hem trobat, és això, Maria? És
jo
això.
Jo crec que sí.
Jo crec que sí, vagila amb els pixellits.
Abaixo el ràdio perquè et sento pels dos llocs.
Pròxima estació.
Sé prou bé que puges a Verdaguer i és que jo des de joanic que no sé com posar-m'hi i faig veure que no t'he estat guardant seient. I així molt discretament aparto la maleta. Quan et veig passar ho tinc tot mil·limetrat. Passi, dius, està ocupat i segurament penses que sóc un passarell. Però abans de ser bogatell potser ja t'he convençut perquè fugis amb mi i ho deixis.
Que no m'has dit, que no m'has dit.
Si em queda bé la barba i ahir.
Que no m'has dit, que no m'has dit.
Com ho tens per escapar-te amb mi.
Que no m'has dit, que no m'has dit.
Si vols que t'ensenyi un lloc on de nit és de nit. Si vols que t'ensenyi un lloc on de nit és de nit.
Pròxima estació.
I és que aquí la merda se'ns menja. I és que aquí ja no s'hi pot estar. Ja no s'hi pot estar. Lara-lai, lara-lai.
Aquesta és una cançó amb el metro en part de protagonista. Sé prou bé que puges a Verdaguer i és que jo, des de joanic, que no sé com posar-m'hi. La merda se'ns menja dels Amics de les Arts, ambientada a la línia 4 del metro de Barcelona. I avui, 30 de desembre, se celebren els 100 anys de la inauguració del metro, com aquell carrer. En concret, del tram entre Lesseps i Plaça Catalunya, primera línia de la ciutat i precursora de l'actual línia 3. Aina Grau, bona nit.
Bona nit. I amb motiu del centenari, TMB ha preparat tot un 2025 ple d'activitats i portes obertes a la ciutadania. El primer acte, de fet, serà avui dilluns 30 a l'estació de Passeig de Gràcia, antiga estació d'Aragó. I pels amants de la història s'obriran diversos espais emblemàtics que normalment no són accessibles, com ara les estacions Fantasma, el centre de control o l'antiga escala de cargol d'Urquinaona.
I per cert, segur que alguns oients recordareu l'antic ramal de la línia 3 que baixava per Via Laietana i acabava a l'estació de Correus. Ens ho recorda Carles García, que és enginyer de camins i vicepresident de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic.
Bona nit, savis ignorants. Sabíeu que la línia 3, des de l'any 1926 fins l'any 1972, va tenir dos ramals? Un primer ramal, que és el que ha persistit, sortia del Passeig de Gràcia i baixava per la plaça Catalunya i fins a les Drassanes utilitzant les Rambles. Un segon ramal, que és el que actualment forma part de la línia 4, també sortia del Passeig de Gràcia i arribava fins al mar a través de la Via Laietana. Aquest antic ramal tenia tres parades, Urquinaona, Jaume I i Correus. Aquesta tercera estació, però, va quedar oficialment clausurada quan es van fer les obres d'ampliació de la línia 4 fins a Barceloneta, perquè ja no hi cabia dins el nou túnel. Encara actualment podeu trobar alguns restes d'aquesta antiga estació quan agafeu la línia 4 entre Barceloneta i Jaume I. Res més. Ens retrobem aviat i utilitzeu sempre el transport públic quan pugueu.
Gràcies, Carles. Felicitats a tota la gent que fa possible el Servei Metropolità i d'aquest, el primer Melós de 2025.
Melós de Korimori, la cuina de sempre.
Comencem 2025 cuinant un plat amb la col com a protagonista. Demà us anunciarem l'escollit que sortirà entre les vostres propostes. Per exemple...
El trenxat de la Francesca de l'Eixample, perdiu amb farcellets de col de la Rosa Maria, farcellets de col de la iaia Ramona, que ens proposa la Cris, llom amb col de la Immaculada, col amb patata i allioli de la Carmeta de Sants, i la que ha tingut més èxit, col i patata bullida passada per la paella amb trossets de cansalada.
I mentre cuinem la col, la Mari Carmen s'envia una cançó molt pròpia d'aquestes dates. Sant Josep fa dinada, posa l'ullet al foc, amb naps i cansalada, ja bull a poc, la Verge Maria hi posa una col, i els àngels hi canten la do re mi fa sol, aleluia, kili eleison. Fa bugada i dinada i temps ara per obrir el pou.
Has menjat molts torrons aquests dies.
Unes miques, sí.
Unes miques,
amb
no?
mesura, amb mesura.
Sempre,
i tu?
Algun, però poc, poc.
Però poquet,
direm
amb mesura.
Poc.
Sí, perquè ho veus que és contundent, allò.
I tant. La Carme del Guinardó, en un dels últims programes, ens va demanar per l'origen dels torrons.
Des de quan els torrons es mengen per Nadal, diguéssim, eh? Bueno, és el més típic per Nadal, sempre es mengen. Es vegen tot l'any, però per Nadal és quan, diguéssim, des de quan ens va fer aquest costum.
Doncs si teniu alguna resposta seria magnífic. I si teniu alguna pregunta, encara més. Tenim les línies totalment quietes. El 93201-7474 li aniria bé una mica d'empenta per activar la cosa. Ara mateix.
Ara ve Nadal.
Tots van tocant.
Catalunya Ràdio, per un Nadal ple d'entusiasme.
Catalunya Ràdio us desitja bon Nadal.
La vida són preguntes. També preparava, per exemple, vídeos d'aquesta campanya B i respostes.
No.
La vida són rialles.
Oh, yeah.
veiem el nostre dia a dia i és molt igual.
Bueno, tampoc t'ho agafis així, ara.
I debats.
Com més es polititza el tema de la immigració, més s'identifica com un problema.
La vida és aliment del cos.
Trossejada amb ceba, pastanaga i all.
I de l'ànima.
El meu somni està un dia sencer amb Hamlet.
Al matí de Catalunya Ràdio t'expliquem la vida, connectats al món i a la teva realitat.
De dilluns a divendres, de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Al matí de Catalunya Ràdio. Som vida.
Ara ve Nadal.
Tio, tio. Cada turró.
De tots van tocant.
Panses i figues i mel i mató.
Catalunya Ràdio. Per unes festes plenes d'entusiasme.
Catalunya Ràdio us desitja bones festes.
Anem amb una trucada que arriba de Sants. Irene, bona nit.
Bona nit a tothom. Aviam. I volia fer una pregunta. Perquè jo sóc filla d'Esparreguera, com alguna vegada he dit. Mm. I doncs a casa del poble, de les antigues, no? Llavors hi havia celler, i el celler envoltaven moltes d'aranyes d'aquestes que tenen aquestes potes tan llargues, que són primes. I ara he sentit que en diuen pixellits. I he pensat jo, per quin motiu diuen pixellits? Perquè veu haver algun motiu.
És una pregunta molt, molt bona, Irene.
Sí.
Per què els diuen pixellits?
Sí, m'ha fet gràcia això de pixellits. Mm-hmm. Per què? No ho sé. Perquè es trobaven al llit, de vegades. No ho sé. Ai, perdoni, però és no, que me fa gràcia.
Sí, fa gràcia.
Sí.
A veure, crec que ens ho va dir una oient de Flaçà o de per allà a Girona. Potser ho sap, això.
Sí.
A veure per què se'ls deia pixellits.
Pues sí.
D'acord. Irene, pues, li han anat...
Moltes gràcies. I bones festes a tothom.
Igualment.
Al senyor Xavier, que passi bones festes, i a tothom, eh?
Igualment.
Bé, i un bon any, que tinguem molta salut.
Exacte.
Moltes gràcies.
Bona nit a vostè.
Adiós.
I ara anirem de Sants a Mèxic. Dolors, bona nit. Bona tarda.
Hola, bona nit, Xavier.
Sí.
Bueno, és que l'altre dia vaig estar escoltant de lo de les cabals, o sigui, de la nit de Reis, després d'Espanya, on es feia més. Aquí a Mèxic més fan la nit de Reis, l'únic que no hi ha les cabalgates. Es posen en una plaça principal, i allà estan els tres reis, i també hi ha repartiment de joguets i coses d'aquestes. I jo me'n vaig recordar i vaig dir, trucaré i els hi diré, però se'm va passar. I ara me n'he tornat a recordar i vaig a dir-ho. Perquè també sí. Aquí se celebra la nit de Reis.
Per tant, l'endemà també els nens es troben regals a casa.
Mana.
També reben regals els nens.
Sí, també. Sí. També tenen regals, sí.
Molt bé.
Bueno, però ja et dic, ja no hi ha les cabalgates que hi ha a Barcelona, uh-huh. Que són les que jo conec, però hi ha la nit de Reis i sí que se celebra aquí, el Dia de Reis.
La pregunta la va fer el Jordi, que demanava d'on ve la tradició dels Reis d'Orient.
No sé d'on ve, la veritat, no ho sé. Uh-huh. D'on deu venir. Però aquí, pues, a Mèxic, pues, van estar els espanyols també aquí, no?
Uh-huh.
I pues, deuria agafar la tradició aquesta, però molt diferent del que es fa a Barcelona.
Molt diferent.
I, bueno, i el resto d'Espanya.
Sí.
Uh-huh. Ho explicaré perquè se sàpiga, no?
Clar que sí. I Dolors, el Nadal també, la celebració de Nadal és molt diferent aquí.
Sí, no, se celebra el Nadal, pessebres i tot.
Però també fan el pollastre rostit o no...
Sí.
També.
I ara el cap d'any també, la nit de cap d'any també se celebra amb un sopar.
Sí.
I els raïms i així.
I torrons i neules, sí. També?
Mana?
Torrons i neules?
Sí, torrons també, jo ja els vaig comprar, sí, vaig torrons. Les neules no me'n recordo, perquè com que jo, no, per el problema de la vista, no puc sortir a comprar,
uh-huh.
Però els torrons ho vaig encarregar-ho i me'ls van portar.
I també té tant èxit el panetone aquí?
Mane?
No me sents bé, que no em sents bé.
No t'escolto molt bé.
No em sent bé. Doncs, Dolors, t'enviem una abraçada ben forta.
Bueno, moltes gràcies, i sempre us estic escoltant, eh?
Gràcies.
Aquí és la tarda, però us escolto.
D'acord. Gràcies
moltes
i per molts
gràcies.
Anys. Bona nit.
Que tingueu bones nits.
Bona nit. I ara anirem a Arenys de Munt. Mira, ens truca per primera vegada. Iu, bona nit.
Hola, bona nit.
I benvingut. Què ens dius?
Gràcies. Res, primer de tot, felicitar-vos pel programa.
Gràcies.
Que m'encanta que, bueno, aquest espai per poder compartir preguntes i fer-nos companyia a la nit. M'agrada molt.
Molt bé. Molt bé. A més, tens una veu jove, diria que és la nova Fornada.
Sí, bueno, tinc 30 anys, però el que passa és que és un programa que m'agrada molt sentir de nit. De fet, soc molt fan de Catalunya Ràdio i en tota franja horària, però la nit dels ignorants em sembla una joieta dins de la casa.
Que bé. Doncs benvingut a la família i endavant amb la pregunta.
Bé, la pregunta és perquè la meva àvia feia, quan era viva, feia amb els pètals del narcís, els posava amb alcohol a sol i serena durant X dies i feia el millor desinfectant que trobem mai per ferides. És a dir, tu et feies un tall, se t'infectava una mica i et posava això amb una gassa i es curava perfectament, traia tot el pus perfectament. I mai he aconseguit recordar la fórmula exacta per tornar a fer-ne amb els lliris que encara els tinc, conservo la planta de l'àvia, però no sé com fer això, que ho posàvem en un pot de vidre, a sol i serena, amb alcohol, i, de veritat, el millor desinfectant de ferides possible. Mm-hmm. Dic, no sé si aquí, que hi ha tanta saviesa, algú em pot ajudar.
Has escoltat la primera trucada de l'Albert en ruta amb el tema de la ceba, el ritual?
Doncs no, perquè m'he connectat fa no gaire, tot just abans que participés la Dolors.
Doncs fixa quina coincidència que ha trucat un oient en ruta, també, que ha demanat per un ritual que feia la seva àvia, procedent d'Almeria, aquí a Catalunya. Per Sant Joan, doncs, obria una ceba per la meitat i feia, treia 12 anelles de ceba, les deixava a l'exterior tota la nit, i l'endemà, les anelles que tenien aigua eren representants dels mesos que serien més plujosos.
Ostres!
I demanava si algú coneix aquest ritual, perquè per ell té un record important, no?, la seva vida.
Sí.
I tu vas i amb un de pètals de narcís, a sol i serena, fixa't.
Sí. És que abans les plantes s'utilitzaven moltíssim i tenen moltes propietats curatives que estem anant perdent i això no s'hauria de perdre, perquè al final és coneixement acumulat durant molts anys i que per alguna cosa s'ha anat transmetent de pares a fills o d'avis a nens, i em sap molt greu, perquè això és una cosa que la meva àvia feia durant tota la vida, ho va anar fent, ens feia pots a tots els fills, als nens, per tenir-ne, i quan se'ns va acabar els últims pots, ostres, ens ha sigut molt greu no tornar a reproduir-ho de la mateixa manera.
Doncs sí, ho repeteixo, contents de tenir-te entre nosaltres i que sàpigues que un dels lemes d'aquest programa és que passa de pares a fills i nets ja. O sigui, que és el teu cas.
Sí, us vaig sentir l'altre dia, també ho comentàveu. Sí. Exacte. Doncs moltes gràcies pel programa i us seguiré escoltant totes aquestes nits que em puc connectar.
Tant de bo.
Bon any a tothom.
Bon any, bona nit.
Bona nit.
La nit dels ignorants 3.0. Un programa que passa de pares a fills i nets.
Quan veu dir que aquest programa segurament que passaria de pares a fills, doncs mira, jo t'he de dir que el meu cas és diferent. És el meu fill el que li va inculcar aquest programa.
La nit dels ignorants 3.0. Un segell d'èxit de Catalunya Ràdio i amb Xavier Solà. I know I have to
go. I amb la Maria de Barcelona. Maria, bona nit.
Mira, jo trucava perquè jo, quan érem jovenets, vivíem en el carrer Velázquez, que era un carrer que molt curtet, encara hi és, però és molt curtet, de República Argentina a l'Avinguda de Vallcarca. I posàvem el terrat i en allà on ara és la biblioteca Jaume Fuster, en allà no sabíem com posaven els vagons del metro, del metro que anava a Urquinaona a Correus, i llavors allò era els tallers i els arreglaven. I ens fascinava com els metros, com durien posar des del túnel de la plaça Lesseps fins al nivell del carrer, i ens entreteníem.
Quin record, per vostè, ara?
Sí, sí, sí. Era interessant. Era l'espai que ara ocupa la biblioteca Jaume Fuster.
Fixa't que la tenim molt present, els que ho coneixem, allò. Easy.
Sí, sí, doncs allà vèiem els vagons, i per nosaltres era un misteri com els posaven des del túnel i després com els baixaven, però arreglar-los, netejar-los i tot ho feien, i esclar, nosaltres això ho veiem del terrat de casa nostra, que era una casa només d'una sola planta. Però, mira, ens distreia.
Ben segur que el seu comentari haurà despertat també més d'un record.
Sí, i tant.
Perquè i tant. Algú que estarà escoltant ara dirà, i tant que sí, i tant. Doncs molt bé, Maria, no sé si vol dir alguna cosa més.
Res més, felicitar-vos pel programa i agraïda de la companyia que ens feu en els que no dormim.
Molt bé. El millor moment de les festes per vostè quin és?
Com?
D'aquestes festes, quin és el millor moment?
Bé, és que no el sento gaire bé.
No, i sembla que tenim...
Bueno, us desitjo a tots, a vostè i a tots els amics dels ignorants, bueno, i a tot el món, a tothom desitjaria un bon any, que sigui millor que aquest.
D'acord. Que tingui bona nit, Maria.
Molt bé, moltes gràcies. Bona nit.
Ja del matí em pica amb força contra els vidres, resumint tota la ràbia i les ferides que aquest any he sentit. I el vent que bufarà encabat m'aixugarà la roba estesa i totes les llàgrimes de tristesa d'un any de soledat. El mar que endevino al fons, entremig dels edificis, no fa mai res, però el més difícil calla i sent la meva por. I potser demà sortirà el sol, li faran traspurnes d'alegria dins d'aquesta sala mig buida i tan plena d'emocions. Però mentrestant, a fora el món està girant, i és amb el que fas que la vida et va canviant.
El món està girant, del cantautor Martí Soriano. El tema Any Nou, moment excel·lent per preguntar-se com es presenta 2025 a nivell global. En un món en guerra, on la incertesa és la clau de les inversions i els mercats canviants, amb la tecnologia jugant un paper essencial, ens preguntem com es presenta l'any nou. I ens centrem en dos aspectes no poc importants, un la geopolítica i l'altre l'extraordinària disrupció de la intel·ligència artificial. Saludem Selva Orejón, consultora experta en ciberseguretat i identitat digital. Selva, bona nit i benvinguda.
Molt bona nit, moltes gràcies.
I també amb Abel Riu, politòleg, cofundador del Catalonia Global Institute, un think tank d'afers polítics, econòmics i estratègics. Abel, bona nit i benvingut.
Hola, bona nit.
L'anuari del CIDOP, aquest centre per als afers internacionals de Barcelona, assenyala que ens trobem en el pic més alt de conflictes actius des de la Segona Guerra Mundial, comptant Ucraïna, Gaza, Iemen, Sudan i Etiòpia. Quin és el principal desafiament que es presenta?
Bé, aquest gran nombre de conflictes bèl·lics de diversa intensitat, incloent també el retorn de les guerres totals, no? La mateixa guerra de Rússia contra Ucraïna és una guerra total entre dos estats, cosa que no es veia en territori europeu des de la Segona Guerra Mundial. i aquesta proliferació de conflictes vells i nous a l'Àfrica, a l'Orient Mitjà, sobretot, que han esclatat o que han tornat a esclatar durant els darrers 2, 3, 4 anys, no deixa de ser un indici, un senyal d'aquest canvi dramàtic que està experimentant a l'ordre global. No? Hi ha una sèrie de friccions geopolítiques que afecten a l'àmbit no només de la seguretat, sinó també de l'energia, de la geoeconomia, de les cadenes de valor, i aquesta reordenació d'aquest ordre nou, que encara no sap exactament com serà, però evidentment serà de tipus, almenys això sí que ho sabem, de caire multipolar, amb diferents pols de poder, tant globals com regionals, que indiquen l'orientació que ara mateix està prenent aquest nou ordre internacional que ha de venir.
I de l'altra banda, la intel·ligència artificial ha passat de ser una mera fantasia de ciència-ficció a una realitat palpable que està transformant, revolucionant la forma en què vivim, treballem o interactuem amb el món que ens envolta. Selva, què creus que serà el més rellevant en matèria d'intel·ligència artificial aquest nou any?
Doncs mira, coincideixo molt amb el que estava comentant justament l'Abel. Donada la situació que tenim a nivell internacional, aquí cada vegada hi haurà més necessitat de recursos que estiguin al servei no només de governs, sinó també d'empreses, que algunes d'elles representen governs, però també, evidentment, des del punt de vista criminal. Molta part del terrorisme és financiada pel cibercrim i que, per tant, hi haurà sí o sí un augment i una explosió de la quantitat d'estafes que hi haurà i, per suposat, s'utilitzarà també com una eina de guerra i es seguirà utilitzant la desinformació, que molta d'ella estarà potser més accelerada perquè hi ha un augment brutal de la qualitat del que s'està entregant a través de les informacions a nivell multimèdia i textual que està generant les diferents eines d'intel·ligència artificial, i hi haurà un augment molt clar dels preus per poder accedir a aquesta qualitat i uns altres canvis que acabarem veient.
Vols dir que hi ha més riscos que beneficis, Selva?
A veure, jo crec que no estem preparats pel que tenim a sobre. Des del punt de vista de seguretat, això ja ho puc, com a mínim de ciberseguretat, ja ho puc assegurar. I que no estem preparats perquè hi ha una escletxa bastant gran entre l'ús que es fa a nivell professional, l'ús que es fa a nivell domèstic, i que hi ha moltes persones que, per no tenir, no tenen ni un xat de pràctica senzilla en el seu dia a dia d'intel·ligència artificial. És a dir, que els agents d'IA que venen són molt millors, hi haurà un augment de la IA generativa, s'avançarà molt a nivell de llenguatge, a nivell de salut, però ull, perquè la ciberseguretat i la intel·ligència artificial es posen en una part del tauler de joc bastant primordial, la veritat.
Sí, és molt, molt interessant, molt rellevant el que comenta, sobretot pel que fa a la competició entre la Xina i els Estats Units. Un dels elements que hi ha sobre la taula, sobretot, és la competició tecnològica, no? Evidentment, per també els usos pel que fa a la competició com a eina de guerra, no? De guerra cibernètica, no només entre les dues grans potències, sinó també a nivell regional.
I, sobretot, jo crec que s'està difuminant d'una manera molt radical el que som capaços de poder percebre com a real i com a no real. Però no em refereixo només a nivell multimèdia, sinó que la pròpia concepció del nostre cervell, doncs, ha canviat radicalment, a part dels accessos que tenim de dopamina, a part dels accessos que tenim d'adrenalina. És una cosa que ens està canviant i ens està canviant molt, i inclús a l'hora de contractar, per exemple, és quelcom que nosaltres tenim molt en compte, i penso que poc se'n parla per la quantitat de reptes que ens venen d'ara en endavant. Treballem amb molts psicòlegs i crec que això és important tenir-ho en compte.
I encara no hem parlat de l'urgència climàtica.
Estem una mica entre l'urgència o entre aquesta necessitat de cooperació i, malauradament, aquestes dinàmiques de competició, de fragmentació, que pel que veiem van a més, no? El mandat de Donald Trump, que arrenca el 20 de gener, serà si seran capaços els Estats Units, especialment amb la Xina, però també amb altres potències rellevants, sobretot amb la Índia, amb el Brasil, evidentment amb la Unió Europea i amb altres països arreu dels continents, d'establir algun tipus de marc de cooperació efectiu en matèria de transició energètica. El problema és que fins ara els precedents que hem vist, almenys pel que fa al mandat de Donald Trump, no són massa positius, igual que en altres qüestions. inclosa pues, quin pugui ser el seu paper en relació a la guerra russo-ucranesa o sense anar més lluny a l'Orient Mitjà, doncs també aquest serà un dels grans interrogants i un dels grans temes que s'haurà de seguir en el seu mandat.
I la intel·ligència artificial no pot ser un gran aliat per lluitar contra la urgència climàtica?
Crec que estem lluny de que hi hagi un consens a nivell internacional. Per tant, crec que aquest també és un altre dels reptes que tindrem i que potser és el que posa més al punt en quin és el tipus de debat ètic i de transparència que hi haurà en l'ús de la intel·ligència artificial, perquè evidentment sí que podem intentar ser el més transparents possible des del punt de vista de les empreses, però no sé si les decisions que es prenguin seran del tot justes i si són explicables o no.
I en tot això segueix creixent la desigualtat. La riquesa és cada cop en menys mans, mentre doncs, hi ha unes migracions cada vegada més marcades en aquest sentit, amb el que també comporta de deportació. Com ho veieu, Abel?
De fet, ara mateix hi ha els dos països, o les dues principals potències europees o de dintre la Unió Europea, que són França i Alemanya, estan patint dues crisis polítiques de forma gairebé simultània. A França ja va pel quart primer ministre en menys d'un any i es preveu com una possibilitat que pugui haver-hi eleccions parlamentàries anticipades a partir del juliol, el 2025. I en el cas d'Alemanya hi ha unes eleccions anticipades després de que el govern tripartit hagi fet fallida per qüestions relacionades precisament amb la crisi econòmica que travessa ara mateix el país, però també per la qüestió de la migració i per desavinences d'entre els socis de govern. I justament un dels partits que més està pujant segons les enquestes és Alternativa a Alemanya, que segons totes les enquestes seria la segona força a les eleccions que tindran lloc el 23 de febrer. És important tenir en compte també, sobretot en el cas d'Alemanya, per la seva importància econòmica, industrial i política i també per la història de la pròpia Alemanya, no? El que suposa que una força d'extrema dreta pugui arribar a ser la principal força d'oposició. En el cas de França, sense anar més lluny, és important també recordar que aquesta crisi política ve derivada també de l'ascens d'una força extrema dreta com és l'Assemblea Nacional de Marine Le Pen. No? Són dues forces que s'aprofiten explotant els sentiments d'odi de la població i explotant aquesta por, empren un discurs sovint islamòfob o d'odi envers els migrants. No? És una qüestió que ha travessat l'agenda política ja de forma irreversible arreu d'Europa i, amb tota seguretat, aquesta seguirà sent una de les qüestions fonamentals que marcaran l'agenda pel que fa al manteniment també dels estats del benestar.
Ara estava recordant fa 20 anys o més a la facultat quan llegíem en Samuel Huntington amb el xoc de civilitzacions, ens semblava que era pràcticament, no impossible, però com un relat superllunyà, i a dia d'avui és quelcom que estem veient. Nosaltres quan fem anàlisis de moltes de les campanyes que hi ha, sobretot a nivell polític i evidentment internacional, és tal com ho estava explicant l'Abel. Des del punt de vista de l'ús de la intel·ligència artificial es podrà començar a veure que hi haurà molts governs que començaran a utilitzar sobretot el processament de les dades a nivell de dispositius locals, justament perquè tenen una desconfiança molt gran de cap a on s'estaran filtrant aquestes dades de les empreses que estan utilitzant xats d'intel·ligència artificial i d'uns altres tipus a nivell transversal. Bueno, crec que tenim una època davant que serà d'uns reptes absolutament increïbles i que no crec que mai a la vida ens haguem trobat en una situació d'aquestes característiques.
Podria ser el titular. Agraïm l'assistència de Selva Orejón, consultora experta en ciberseguretat i identitat digital, i Abel Riu, politòleg, cofundador del Catalunya Global Institute. Selva, Abel, no sé si voleu afegir algun missatge més abans d'acabar l'any.
Res a afegir, simplement això, que per molt malament que puguin semblar els escenaris de futur, que l'important també és mantenir l'esperança, perquè Europa i el món han travessat moments molt difícils al llarg de la història. Només s'ha de revisar una mica la història contemporània, sense anar més lluny al segle XX, i al final sempre s'han aconseguit trobar espais per superar les grans crisis que ha patit, almenys fins ara, Europa i també la humanitat. Per tant, tot i que les amenaces enguany en aquesta ocasió siguin més profundes i més intenses, no tindria per què ser diferent aquesta vegada.
Jo diria que les persones salven la humanitat i que hem de tenir doncs, una predisposició per poder pensar que justament serem capaços de sortir endavant totalment.
Selva i Abel, moltíssimes gràcies, que tingueu una feliç sortida i una millor entrada de l'any.
Igualment.
Gràcies a vosaltres. Bona nit.